Són les 11 i 6 minuts. Engeguem aquesta tercera hora al Penedès en xarxa, tot parlant de cine, amb el Freddy Contreras. Bon dia.
Bon dia.
Avui comencem parlant de cine en majúscules, de glamour, perquè farem un cop d'ull al que ha donat de si aquesta edició ja clausurada, la 68a del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Sí, bueno, ja estem acostumats, no? Acostumades de que quan s'acosta final d'any, aquests últims mesos, doncs hi ha aquests festivals. La setmana passada vam parlar una mica del de Venècia, del de Toronto, i avui doncs toca Sant Sebastià.
Que déu-n'hi-do de les estrelles que ha tingut, que han creuat l'Atlàntic algunes per ser-hi.
Sí, normalment, vull dir, poder estem mal acostumats, no?, de dir que el cinema espanyol doncs no atrau tanta gent, i llavors, per tant, aquest festival que es fa aquí a Espanya, doncs poder no atrau tanta gent, però al final sempre surten perles molt interessants i, com deies tu, doncs visiten moltes estrelles a la ciutat i tant al festival, i fins i tot, bueno, ja vam dir la setmana passada, però Woody Allen li ha dedicat una pel·lícula a aquest festival, per tant és conegut arreu del món.
Més que parlar de pel·lícules, vols parlar de sèries, perquè n'hi ha hagut al festival.
Sí, sí, us he portat quatre pinzellades, perquè a veure, repassar aquests festivals o repassar totes les pel·lícules es faria pesat, i llavors una mica doncs el que ha donat de si aquest festival, i ha donat la casualitat doncs que aquest any les sèries doncs han sigut molt protagonistes, i no qualsevol sèries, no? Estem parlant de, per exemple, Pàtria, aquesta sèrie basada en el llibre Superventes de Fernando Aramburu, sobre bueno, aquesta societat basca que hi ha, on hi ha crims de d'ETA i això, i és una sèrie molt interessant que produeix HBO a Europa, i jo he tingut el plaer de veure el primer capítol, i realment és una sèrie per mirar, per... jo no m'he llegit el llibre, però deien que el llibre enganxa, la sèrie també enganxa des del primer moment, i esperant tots els altres capítols, doncs la vaig trobar molt interessant, i molt sensible al parlar aquests temes d'ETA i de la societat basca. I l'altra, doncs, és una sèrie d'antidisturbios, es diu Antidisturbios, és una sèrie produïda per Movistar, i a darrere hi ha Rodrigo Sorogoyen, em sembla que és un dels cineastes espanyols que ara més bon thriller fa, i aquesta sèrie doncs parla d'uns policies antidisturbis que han d'anar a desnonar una casa, és un tema, ja veiem que molt d'actualitat, i que veiem que alguna cosa en aquesta unitat falla. No sabem si per excés de violència, no s'acaten del tot les ordres, hi ha alguna cosa fosca en aquesta unitat d'antidisturbis, i la gràcia és que hi ha una investigadora que intenta desentranyar què hi ha aquí dintre. Per tant, són dues sèries molt potents. Com he dit, Pàtria es pot veure a HBO, els dos primers capítols, i aquesta d'antidisturbis encara trigarem una mica a veure-la, em sembla.
No gaire, eh? Em sembla que el 16 d'octubre ja la posen solfa a Movistar Plus.
De veritat, crec, només mirant el tràiler i la gent que hi ha darrere, promet bastant.
Dues sèries potents que han passat pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, perquè ha estat una edició en què la frontera entre sèries i pel·lícules, aquest dilema dels últims anys, ha estat molt difuminada. Ha estat el festival que ha tingut l'edició que ha tingut més sèries.
Sí, jo suposo que també una mica li dono la culpa, entre cometes,
al virus.
A la situació, exacta, la situació actual, no? Les plataformes streaming estan en auge, i les produccions, podem dir, de forma clàssica, estan a la baixa. Llavors, aquestes plataformes el que també fan són sèries, i clar, jo suposo que al final és algo que ens hi trobem, no? És l'evolució de com va la tecnologia i aquest món, i per tant era normal que tard o d'hora ens trobéssim sèries de plataformes, pel·lícules de plataformes o el que fos. Tot i així, hi ha hagut espai per les produccions de caràcter clàssic.
Clàssiques, no?
Per dir-ho d'alguna forma, ja vam parlar la setmana passada de Woody Allen, o parlant de la guanyadora, no? La pel·lícula guanyadora es diu Beginning, d'una cineasta Nobel, que podem faig mal dir el nom, que es diu Dea Kulumbegashvili, no? I que ha guanyat 4 premis. Crec que és de destacar que els premis forts de millor pel·lícula, directora, guió i l'actriu se l'hagi importat aquesta pel·lícula, i una pel·lícula dirigida per una dona. Parlàvem la setmana passada que el Festival de Venècia de Toronto també va guanyar pel·lícules que tenien dones darrere, i per tant també, doncs, abans parlàvem del canvi de posar sèries als festivals, doncs aquí també hi ha un cert canvi, que encara ha d'anar més, però que es comença a veure.
Jo tinc debilitat pel Viggo Mortensen i em deixaràs que llegeixi unes paraules que va dir al recollir el Premi Donosti per aquests 35 anys de carrera. A més, que ha debutat també amb la seva òpera prima, Falling, Festival.
És a dir, que tens debilitat per Viggo Mortensen. Em sembla que tothom té aquesta debilitat, i sobretot quan podem dir que és un dels grans ambaixadors de la cultura catalana arreu del món, no? Recordem, soci d'Òmnium, va fer publicitat pel referèndum d'octubre, que hi va fer 3 anys, i per tant, doncs, si vols llegir aquest text, endavant.
És que és una mica un home del Renaixement, ho sap fer tot, és poeta, és actor, és director, és músic. Els directors que han treballat amb ell diuen que si el poses darrere les càmeres amb aspectes tècnics, també els domina.
Un Da Vinci.
Sí, sí, una mica. Doncs ell, al recollir aquest Premi Donostia, estava molt emocionat i content. Va dir diverses coses, però una reflexió que va fer sobre el moment actual, que volia compartir, va dir, diu, d'una manera o una altra, la Covid-19 ens ha fotut a tots i ens seguirà fotent durant una bona estona, però només és un obstacle més en la nostra existència. Sempre hem viscut amb la incertesa, encara que potser que ara siguem més conscients, no, d'això en aquest moment. La incertesa és llei de vida, però no oblidem que la vida és un regal. Hem de seguir endavant, va dir, acompanyant els que estan sols i honorant els que ja no hi són, fent-ho el millor possible amb el que puguem imaginar. I va acabar amb un Gora Donostia, Cinema al dia, en euskera, i amb un Viva el cine.
És un poeta, és un poeta.
Sí, sí.
S'ha de dir que els Oscars l'han ningunejat bastant aquests últims anys. Alguna nominació, però cap premi. Malament. A veure si es corregeix aviat això.
Deixem enrere Sant Sebastià. Ens posem una mica més estripats per parlar de Borat 2.
Sí, és que em va cridar l'atenció. Realment és una notícia, tampoc és de les més importants, però em va cridar molt l'atenció. Recordem, Borat és una pel·lícula, no sé quants anys fa, no? Però segur que recordeu a Sacha Baron Cohen amb aquell banyador de color verd de tirants que només tapava les seves parts íntimes. I doncs aquesta setmana va sortir que Amazon havia comprat la seqüela, que ni sabia que s'havia comprat, que s'havia rodat una seqüela, no? I realment el Borat i Sacha Baron Cohen, sobretot abans, ara ja s'està centrant en papers més serios, però abans el que feia era una sàtira política molt, molt bèstia, sempre amb un humor, podem dir negre, a vegades una
molt
mica
àcid,
desagradable,
molt àcid, sí, sí.
També, i que segurament aquesta segona part ens portarà el mateix. S'ha de dir que ja ha sortit un tràiler, i el que ha cridat més l'atenció és el pòster de la pel·lícula, de que fa servir com a banyador una mascareta d'aquestes que ara estan tan de moda.
Una mascareta anti-Covid.
Exacte.
Hi ha data? Encara balla.
El 23 d'octubre s'estrena aquesta pel·lícula a Amazon.
Molt bé, i anem per les estrenes.
Sí, per mi l'estrena més important de la setmana és la que es diu La mort del Guillem. És una pel·lícula que explica doncs, la mort de Guillem Agulló, i ara us faré una petita explicació.
Comencem amb el tràiler.
Guillem!
Ja està decidit, que no vaig anar.
Però xico, uns dietes. Tota la Pasqua no, però te'n vens uns dies i després te'n tornes en els amigatxos.
Te queda bé, eh? Ai, el meu xiquet. Passa-t'ho molt bé.
Al parecer, su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica, con una banda contraria.
Me siento muy rápido. Es que no podré hacer eso. sou aquí sola.
Carme.
Què?
Ja en tinc prou en l'interrogatori de la Guàrdia Civil.
Ha matat el meu fill, només vull saber què ha passat. Només això.
Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Jo seria capaç d'arrasar València sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten rocs, necessiten masia.
Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, a tots els pares dels xiquets estos que són els assassins, perquè ells segurament ho necessitaran més que nosaltres, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort. Res més.
Guillem A. Muñoz, ni oblit ni perdó! Guillem A. Muñoz!
Aquestes paraules de la mare del Guillem Agulló en el seu dia són d'una dignitat i d'un saber estar.
Sí, encongeix el cor.
Sí, sí, sí. Tants anys després.
Concretament, 27 anys després, bueno, ara quasi 28 ja, l'11 d'abril del 93, doncs, un grup de nois neonazis, feixistes, van apunyalar el Guillem Agulló. Aquest noi era clarament antifeixista, antiracista, independentista, i clar, això el convertia en l'objectiu. De fet, ho expliquen a diverses entrevistes, que era un objectiu directe d'aquest grup de feixistes, i doncs al final que explica la pel·lícula és com es va dur a terme aquest assassinat i tot el que ve després, no? Tant el dol de la família com el judici, que al final que es va intentar va ser que passés per un cas de baralla d'entre canalla, d'entre xavals.
Per una noia, oi?
Per una noia. Clar, és una pel·lícula que segurament serà complicada de veure, jo no l'he pogut veure encara.
Aquest dimarts es projectava a Vilafranca, estan fent gira a molts municipis dels Països Catalans, però aquesta nit s'estrena a TV3.
Exacte, la pel·lícula és una producció de TV3 i El Punt, em sembla, que també hi ha una part de Verkami, i per tant és una pel·lícula que segurament, bueno, aquest noi al final, sense voler-ho, es va convertir en un símbol d'aquesta lluita, i per tant serà una pel·lícula segurament dura de mirar i de recordar que hi ha una lluita que encara s'està combatent, no? I que és molt important seguir allà a peu del canó sempre.
El director ha posat el focus en la intimitat dels pares, de la família, en el procés de dol que han viscut i en aquesta lluita per la memòria del seu fill, perquè no caigués en l'oblit aquest lema, no? Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.
Exacte. Recordem que el director és Carles Marqués Marcet, és un director que ara ja comença a tenir el seu nom. De fet, porta unes quantes pel·lícules que tenen els seus premis, no? Els dies que vindran, l'any passat va resar els Gaudí, i els 10.000 quilòmetres també, una història sobre una parella que ha de viure el seu amor a distància, doncs també va tenir la seva importància als Goya. Per tant, sabem que és un director que la sensibilitat la porta bé, la sap explicar, que ens arribi a tothom, i per tant segurament la pel·lícula serà un encert, i ja la setmana que ve, si d'això ja en parlarem, de què ens ha semblat.
Ha estat molt curós. He llegit en una entrevista que inicialment van filmar l'assassinat del Guillem, aquesta punyalada que li va clavar el neonazi, però que després, parlant amb l'equip, com que hi ha, com deies tu, un micromecenatge i, per tant, diverses entitats implicades, tot i que els va costar molt filmar i ja ho feien amb el cor encongit, després van valorar que potser no calia, no? Que com que la mirada és des de com ho han viscut els pares i la família, i els pares no hi eren en aquell moment, i quan veuen el Guillem després de que passi aquesta punyalada ja és a l'hospital, doncs finalment han decidit eliminar aquesta escena. Ho dic perquè veieu amb quina sensibilitat i amb quina cura no només s'ha rodat, sinó s'han discutit i s'han valorat totes les escenes i la pel·lícula.
Sí, de fet els pares ara estan tornant a... Bueno, sortir una mica a les
pantalles. A la palestra, sí.
TV3, de fet, fa mig any, més o menys, els va entrevistar preguntes freqüents, l'altre dia van sortir el Tot es mou, i tot i que els veus serens, doncs encara estan, bueno, estan afectats, evidentment, és la mort d'un fill, i ells ho explicaven, no?, que el director primer el que va fer va ser escoltar-los, no deia res, i els guionistes van fer el mateix, no?, deien que haurien obert el claix dels records i que s'havien despullat davant d'aquestes persones, i que tot i així, d'haver-ho fet, estan molt contents, van llegir el guió, estan contents de com s'havia tractat el tema, i per tant, la seva aprovació hi és, i això ja dona també certes referències de com s'ha tractat la pel·lícula.
Aquesta nit a TV3, a la gran pel·lícula, i després va acompanyada d'una nit temàtica. I a l'altre extrem, gir de 360 graus, l'altra proposta que s'estrena.
Sí, perquè, a veure, tampoc estem en un moment políticament molt convuls, ja ho hem vist, ja només amb això del Guillem, sinó amb la destitució del president Torra també. Per tant, creia que havíem de posar una mica de llum i alegria, i per tant la següent pel·lícula és Explota, Explota, que és un musical.
Necesito un billete.
¿De dónde?
Para casa.
Viene a casarse.
Uy, qué bacán. Se la han dejado en el altar, mira la cara.
En 3, 2, 1, música.
Eres bailarina. Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Sí, un día te has sentido enamorada. No.
Ella quiere bailar en la televisión, ni más ni menos. ¿Qué podía hacer que una se tropezara? ¿Y qué te digo yo? Que se partiera una pierna.
Bueno, no, que no tienes la culpa de nada.
Calla, que tú pides esto y luego te dan esto.
Desde esta noche cambiará mi vida.
¿Qué os dije, eh? ¿Qué os dije ahí?
¿Yo hace que no bailaba así?
¿Qué hace?
Años.
¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro?
¿Retiro? Qué romántico, me encanta.
Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga.
Lucas.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos.
¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado.
El frío que nos paraliza.
Pues yo te voy a quitar el frío ese en un periquete.
Un musical a ritme de Rafaela Carrà, com heu pogut escoltar.
Sí, exacte. A veure, la història és senzilla. És una ballarina que vol fer-se famosa a finals dels 70 aquí a Espanya, on hi havia molta censura, hi havia molta rigidesa, no?, en aquest sentit. I és com ella vol fer-se, bueno, doncs això, no?, vol fer-se un nom a dintre d'aquest món. La història aquí s'ha acabat, i suposo que el reclam més gran d'aquesta pel·lícula és, el que deies tu, és la música de la Rafaela Carrà. A mi, personalment, tampoc em transmet gaire cosa.
No, no hi connectes.
Exacte, però sí que a casa, quan preparava una mica el guió i vaig sentir el tràiler i això, i vaig mirar, doncs sí que a casa cantaven les cançons, no? Per tant, poder funcionarà més per aquesta mena de nostàlgia i per a veure què ha pogut sortir d'aquí, no? Sí que crec que és important també destacar el paper d'Ingrid García Johnson, que em sembla que s'està consolidant també com una de les grans actrius espanyoles d'una nova generació que ha fet poques coses, però les que ha fet les ha fet molt bé, i aquí em sembla que tirem molt bé endavant aquest musical. S'ha de veure, però musical, cantar, ballar, també té el seu mèrit fer-ho en pantalla, i això se li ha d'atribuir, evidentment.
Com sempre, hi ha crítiques per tots els gustos, i n'hi ha una que dura, del diari Ara, que sortia ahir, que sí que salvava l'Ingrid García Johnson, com tu deies, que fa un paperot i es defensa en tots aquests registres, però criticava que és una visió molt edulcorada d'aquells últims anys del franquisme, i la despatxava així, pim-pam. Hi ha altres que la salven, eh? Que diuen que passés una bona estona, que és un musical amable.
Sí, aquesta pel·lícula té pinta, clar, falta de veure-la vist, té pinta de ser una pel·lícula d'aquestes fast food que en diem, no?, que mires, tu passes bé i després l'oblides, no? Una mica també de ple culpable, d'aquestes pel·lícules que gaudeixes però no t'agrada dir-ho, no?, perquè, bueno, són una mica...
Fa cosa.
Exacte, d'un nivell una mica més baix o una mica més pomposes, però bueno, segurament farà passar bones estones, i ja us deia abans, la nostàlgia també és una arma molt poderosa últimament.
I tant, aquestes cançons, veuràs com es tornen a corejar amb ganes. I a tomb d'aquest musical, has rescatat altres musicals.
Sí, una mica com seguíem la setmana passada, us vaig portar road movies, doncs aquesta setmana us porto musicals. Una altra vegada estem parlant de musicals d'aquesta generació, no? De la meva, dels que podem dir entre cometes que hi he crescut o que hi he vist més recentment, perquè evidentment podríem parlar de Chicago, Bailando bajo la lluvia, cantando,
sí.
Això no sé si m'ho perdonaran, o Moulin Rouge, no? Però l'he volgut portar les més recents i parlem la primera que m'agradaria destacar, és La La Land. La La Land és una pel·lícula del 2016 que va dirigir Damien Chazelle i que li van prendre l'Oscar, per mi li van prendre. L'altra pel·lícula, que va ser Moonlight, no em va acabar de fer el pes. I aquí tenim a Ryan Gosling i Emma Stone fent un paper que crec que els dos és, sobretot ella, que de fet va guanyar l'Oscar, molt, molt interessant, no? Que explica aquesta història d'amor i de perseguir els somnis. Crec que té una escena molt interessant, que és la que canta en la cançó What a Waste of Lovely Night, que és, em sembla que tècnicament, i ells dos, com a actor i actriu, estan brutals, i al final jo el defenso molt com a una pel·lícula que al final, tot i ser romàntica, doncs et fica aquest punt de que li dona un nivell més i no és una simple pel·lícula romàntica.
Una mica llarga, no?
Sempre passa amb aquestes pel·lícules de que és una història d'amor que al final té, podem dir, l'estirada que té. Si tu tenses més la corda, és més difícil seguir el ritme, seguir la qualitat i, per tant, mantenir un nivell. Tot i així, jo la defenso, eh? Vull dir, soc de les persones...
Ets fan de La La Land.
Sí, soc de les persones que em va agradar. I només començant amb aquella escena d'aquella autopista, li trobo molt de mèrit, tot i que és una cosa que ja hem vist moltes vegades, però és diferent també.
També has rescatat un altre musical no tan sonat com La La Land.
Sí, que és el Gran Showman. Aquesta pel·lícula, poder com a pel·lícula no es coneix tant, però sí que es coneix com a banda sonora. De fet, la seva cançó This Is Me va ser molt nominat en els Oscars, als Globus d'Or, s'ha ballat molt, de fet s'han fet remixos i poder alguna discoteca, jo diria que també l'he sentida, i que explica de com van sorgir la idea del circ, no? Com aquest, bueno, l'actor és Hugh Jackman, doncs va crear el circ. Crec que la pel·lícula no és res de l'altre món, però sí que quan arriba el moment de les cançons, tots els actors i les actrius estan molt bé, canten ells, canten elles, i les coreografies són molt potents, vull dir, es veu. Hi ha dos cançons, precisament, que passen en un bar, i crec que allà es dona molt la... es veu que hi ha moltes ganes, Hugh Jackman volia fer la pel·lícula sí o sí, i es veu com ell sap ballar, cantar, també ho fa tot, és una mica Viggo Mortensen també, i...
Aprenent, de Viggo Mortensen, en l'estela.
però sí, també tenim Zac Efron, la Zendaya, que també eren un gran reclam de la pel·lícula.
I mig minut per l'última recomanació.
És, parlava abans de Plaers Culpables, és Mamma Mia, el musical de Barcelona, a mi em va agradar molt, he vist dues vegades, i aquesta pel·lícula, doncs, tot i no tenir un nivell gaire alt, podem dir, sí que jo m'ho vaig passar a pipa veient a Meryl Streep.
No, fantàstica Meryl Streep.
Sempre, i els tres possibles pares de la noia, no? El Pierce Brosnan, el Colin Firth i l'Stellan Skarsgård, que fan, s'ho van a passar bé en aquesta pel·lícula, i tu t'ho passes bé amb ells.
Freddy, moltes gràcies, ens ho hem passat bé i divendres vinent hi tornem.
Més i millor.
Adeu.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Sempre ha sabido entrar a lo grande. Mamma mia, here I go
again. Estuve con tres hombres en la misma época y eran...
¡Qué calladito lo tenías!
La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme.
Ara són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en xarxa i us expliquem des de Ràdio Vilafranca que els treballadors de Robert Bosch convoquen vaga durant tota la propera setmana. Ahir al matí el comitè d'empresa de Robert Bosch i la direcció es van reunir a la seu del Departament de Treball amb la mediació de l'administració. La reunió va durar fins a les 6 de la tarda i al no comptar amb cap avenç s'ha convocat vaga durant tota la propera setmana i es continuarà fins al 15 d'octubre en funció de si s'avança o no en les negociacions. L'objectiu de la plantilla continua sent la retirada de l'ERO i és per això que les seves actuacions van encaminades a fer pressió i a parlar amb les administracions i polítics. De fet, per exemple, aquest dimecres es reunien els sindicats amb el socialista Miquel Iceta a Castellet i la Gornal i prèviament s'havien trobat també, per exemple, amb el conseller Tremosa, que va fer públic el compromís de l'administració de la Generalitat per fer una aportació econòmica alleugerint la gravetat de la situació dels treballadors i les treballadores. Ara per ara, el comitè d'empresa encara no ha parlat de condicions perquè creuen que abans d'arribar a aquesta darrera alternativa han d'intentar aturar el tancament definitiu de la planta. I recordem també que alhora els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, convoquen una concentració, una mobilització ciutadana demà dissabte a les 11 del matí al polígon Casanova dels Monjos amb el lema Pel futur del Penedès. I us comentem també que l'oficina del síndic de Greuges farà atenció telemàtica a Olèrdola. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. El proper dijous 15 d'octubre l'equip del síndic de Greuges de Catalunya oferirà atenció telemàtica a Olèrdola. L'equip del síndic atendrà les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre alguna actuació de l'administració pública i també sobre empreses que presten serveis d'interès general com llum, aigua o gas. Les visites s'atendran per videotrucada o telefònicament. Per això abans cal concertar l'entrevista trucant al telèfon gratuït 900-124-124 o bé enviant un correu electrònic a síndic@síndic.cat. L'atenció als veïns del municipi un cop l'any, des del 2017, és un dels serveis que recull el conveni de col·laboració que van signar el síndic de Greuges i l'Ajuntament d'Olèrdola. L'informe anual presentat pel síndic de Greuges recull que durant l'any passat, el 2019, es van presentar davant la sindicatura 13 actuacions provinents de veïns del municipi.
I us comentem, d'altra banda, que la tortuga Rambo podrà ser alliberada després del seu rescat a Calafell. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronya, bon dia.
Bon dia. La tortuga rescatada de la mar a mitjans d'agost per una parella que realitzava un curs de vela a Calafell podria ser alliberada després de la recuperació de les seves ferides. L'animal estava en un embull de xarxes que li impedien nedar i havien causat l'amputació de dues aletes dretes. La parella va treure l'animal de la mar i va avisar la Fundació CRAM per a la seva cura i recuperació. En el CRAM van posar la tortuga el nom de Rambo. La tortuga presentava un arc de fons en les dues aletes esquerres i ferides en intentar alliberar-se d'elles. També tenia danys en la boca en el seu intent d'escapar del parany de xarxes. El CRAM assenyala que l'estat de l'animal és bo i s'ha recuperat després de les cures i tractaments. Els veterinaris destaquen, no obstant això, la recuperació de la tortuga i no es descarta la reintroducció en la mar.
I us comentem també que Avinyonet del Penedès acull un espectacle de contes. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Demà a partir de les 11 del matí, Avinyonet del Penedès viu al Parc a l'Escola amb l'actuació de la companyia Jomeloguiso, jomelo.com i el seu espectacle Explica'm un secret al parc. Un espectacle de contes on se n'explicaran dos, les monedes del fullet i la fulla viatgera, acompanyades de les cançons amb guitarra, els secrets del parc i la papallona i la coliflor. Adaptant-se, però, a les noves mesures de seguretat arran de la Covid-19, l'aforament serà limitat i caldrà fer inscripció prèvia a través del formulari que ja es pot trobar al web municipal, que és www.avinyonet.org. A més, se seguiran totes les mesures de seguretat establertes per l'organització i els infants hauran d'anar acompanyats d'un adult amb un màxim de dos infants per adult.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I acabarem aquest divendres amb l'entrevista. Dilluns vinent, 5 d'octubre, s'estrena a les ràdios i televisions locals Què i com menjar durant el càncer. Es tracta de material audiovisual produït per la xarxa audiovisual local que ha comptat amb el suport científic i tècnic de la Fundació Lícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat de Barcelona. Us expliquem com ha sorgit aquest projecte i en què consisteix des de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou. Qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs tenim el plaer de tenir a l'altre costat del fil telefònic a l'Anna Tresera, expacient, professora i investigadora de la Universitat de Barcelona i impulsora del projecte. Molt bon dia, Anna, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, una setmana, m'imagino, plena d'entrevistes per aquest programa, per aquest material audiovisual que i com menjar durant el càncer. Però anem a l'arrel de com sorgeix aquest projecte i tu ets la impulsora, o sigui que què millor que ens ho expliquis tu de primera mà, Anna.
Doncs sí, gràcies per la introducció. Ara, el projecte sorgeix una mica en el moment en què a mi em van diagnosticar un càncer i llavors em vaig començar a trobar amb tots els problemes que venien derivats del tractament, no? Tots els efectes secundaris que tothom coneix del tractament. I alguns d'ells doncs, em van impedir menjar de forma normal. I llavors allà em vaig adonar, quan intentava buscar informació, que realment hi havia poca informació, almenys que fos directa i senzilla de trobar, no? En aquest format audiovisual això no existia. I d'aquí doncs, vaig anar a contactar amb el doctor Raül Zamora de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IRI Vell i ens vam posar mans a la màniga amb iniciar aquest projecte.
Déu-n'hi-do, perquè a més, pel que he pogut veure en aquest material audiovisual que està a la pàgina web, que és molt i molt interessant i a més molt fàcil de veure, tu parles de que fas una festa quan acabes el tractament i ja se't dona l'alta i precisament reverteix els teus amics fan una cosa molt maca, no?
Sí, sí, crec que no els hi podré agrair mai prou aquest gest perquè és el desencadenant de que tot això es fes realitat, no? Ells em van dir que havien estat pensant molt en quin regal fer-me per celebrar doncs, que ja havia acabat el tractament i que estava curada i que havien decidit que, com que era investigadora i que sempre falten diners en investigació, que volien fer una aportació econòmica en algun projecte que tingués relació amb el càncer. Llavors, vam decidir fer un micromecenatge, perquè ja no només ell, sinó que tothom qui volgués pogués col·laborar, i la meva feina a partir d'aquí era també trobar on anirien destinats aquests diners, concretament. I d'aquí va ser quan vaig anar a parlar amb el Raül, va ser ell que em va dir, mira, jo tinc aquesta idea de fa temps aquí guardada en un calaix que la veritat que encara no l'he tret i seria una bona idea per aquest projecte que proposes. I a partir d'allà vam començar a col·laborar.
Quant de temps passa des de que es posa una mica en marxa tot plegat i per fi el dilluns arribarà a totes les ràdios i teles locals el què i com menjar durant el càncer?
Doncs, a veure, des de l'inici de la idea, realment des de la primera entrevista que vaig anar a fer el Raül, fins ara han passat 2 anys. Però des de que el projecte va començar a posar-se en marxa, jo diria un any més o menys. Hem hagut de traçar una miqueta degut al confinament, a la pandèmia i tot això. La veritat que el projecte havia de sortir a la primavera, però no va ser possible.
La Covid va haver d'aturar moltíssimes coses, no? I en aquest cas també va ser aquesta, no? Ho dèiem a la introducció, la Sílvia, que compta amb el suport científic i tècnic d'un bon nombre d'institucions en la matèria. I, de fet, em sembla, si no recordo malament, no sé si la redactora de continguts, que també es posa en contacte amb Fundació Lícia.
Sí, perquè Fundació Lícia té unes guies nutricionals per pacients de càncer, per ajudar-los també a guiar, per guiar-los en aquest camí. I a més estan molt ben fetes perquè estan fetes per diferents tipus de càncer, depenent d'on estigui i per tant diferents pacients, estan molt personalitzades. I a part de Consell General sí que tenen també doncs, receptes, però el que volíem nosaltres era anar un pas més enllà i posar-les en format més audiovisual, que bueno, des del meu punt de vista també avui en dia és una forma molt fàcil d'arribar a la gent, no? Les imatges i els vídeos, perquè Això, bueno, és una història personal, no? Però a mi m'agrada molt cuinar i m'agraden molt les receptes d'aquestes tipus tasty, que són en aquest format que hem fet aquí també, que són receptes molt, molt ràpides de veure i molt, molt atractives. I jo penso que en aquest format funciona molt bé en aquest moment de que anem tots molt ràpid i que ens passem la informació per WhatsApp, per Twitter, per Instagram, no? I és un format molt, molt pràctic. I volíem donar-li doncs, aquest caire.
I a més, una pàgina web que no només qui hagi o que qui estigui patint càncer, sinó que es poden agafar un munt d'idees de receptes boníssimes. Perquè alguna m'ha cridat molt l'atenció i he dit, ostres, això m'agrada. Sí que tu vas haver de canviar la teva alimentació durant el tractament?
Sí, absolutament. O sigui, al principi no, però al cap de abans de la segona quimioteràpia ja havia hagut de canviar la dieta. El que passa és que no vaig tenir la sort de tenir una web d'aquest tipus, no? Llavors anava una mica perduda, la veritat. I sí, la meva dieta va anar canviant moltíssim al llarg dels mesos i jo fins i tot diria que al llarg de les setmanes anava canviant.
Clar.
Sí.
Fins i tot...
Clar, s'ha d'anar adaptant a la diferent sintomatologia, no? I com que van canviant els efectes secundaris, doncs també has d'anar canviant la dieta.
Uh-huh. La pàgina web, ho expliquem pels nostres oients que es poden ficar a menjar durant el càncer.cat, i què hi trobarem en aquests materials audiovisuals que tindrem totes les ràdios i teles locals a partir d'aquest dilluns?
Doncs qui vagi a aquesta web trobarà, doncs, en primer lloc, 32 receptes classificades segons els efectes secundaris. Trobarà també els efectes secundaris que parlàvem, ben explicats per nutricionistes i, per tant, consells generals per fer-ne front. Trobarem una part que per mi és molt interessant, que és sobre falsos mites relacionats amb l'alimentació durant el càncer. Una pestanya de consells generals de menjar de forma saludable i també consells dietètics després del càncer. I també, ara per ara, hi ha un parell d'entrevistes, una al Raül i a mi, i una altra a una expacient de càncer també, que ha fet molt, molt viral i molt pública tota la seva història i que va voler donar la seva veu també en aquest projecte.
La Lleïssa. La Lleïssa Comelles.
Exacte, la Lleïssa Comelles, sí.
La Lleïssa Comelles la vaig estar seguint, bueno, preparant l'entrevista, i em va sobtar molt, una nena molt jove, i a banda que va voler fer-ho molt públic a nivell de YouTube i d'explicar les seves vivències, perquè és el que parlàvem l'altre dia tu i jo abans de fer l'entrevista, que cada persona és un món, i ho comentaven, no? Ma mare li anava molt bé les olives i a tot anava molt bé el cogombre, no? Cadascú té una història.
Sí, sí, al final moltes de les dels consells que acabes aplicant venen de pacients que estan passant pel mateix o pacients que et donen la seva experiència i molts cops són consells que funcionen molt bé, però també volíem anar a la part de falsos mites, no? per explicar quins consells no són els que s'han de seguir, no? Perquè clar, poden arribar a ser fins i tot perjudicials.
Uh-huh. De fet, és molt habitual que, sobretot durant els tractaments de quimioteràpia, el pacient deixi de menjar o redueixi fins i tot la ingesta calòrica. En aquest cas, què i com menjar durant el càncer pot donar una mica de llum a l'hora de trobar allò que no es costi tant de menjar, per exemple?
Sí, absolutament. Aquesta és la idea, no? Que la gent pugui trobar consells i fins i tot que potser la recepta que ja no t'agrada, però la pots fer servir per agafar idees o la pots adaptar una mica a les teves necessitats. Que és una mica veure que hi ha llum, no? Que pots obtenir informació i que te'n pots fiar i no haver de recórrer simplement a Google, posar el que necessites o haver d'esperar a tenir la propera visita amb el metge, perquè ja que, mira, ara que he dit això, aprofito per dir que aquesta pàgina web en cap cas serveix per suplir, diguem, unes visites mèdiques o consells de nutricionistes, sinó que és més aviat funcionar en paral·lel a totes aquestes visites i tots aquests consells i donar suport extra el que ja t'han dit a l'hospital o a la consulta.
Uh-huh. Anna, t'han arribat veus des de que s'ha fet públic que aquest projecte doncs, veurà la llum el dilluns de gràcies per haver fet això? T'ho han dit? Sí. Pacients?
Sí que m'ha arribat, sí que m'ha arribat i això és el que em fa més feliç de tot. M'ha arribat fins i tot abans de que sortís a la llum, com que ja hi havia gent que sabia del projecte pel micromecenatge que vam fer, ja hi havia gent que me'n donava les gràcies, però ara que han pogut veure receptes, doncs sí que m'han dit que les començaran a aplicar. Clar, encara no hem vist resultats, no? Perquè no ha donat temps. Però espero que arribi al màxim de gent possible, sí.
Seguríssim que sí. Abans parlaves d'aquest apartat de falsos mites. És important, o com d'important és trencar amb aquests mites que envolten el món del càncer, sobretot doncs, abans que hi hagués aquesta pàgina web que buscaves i potser et deien l'exemple que vaig veure fa uns dies dels làctics que són dolents, no? És important, no?
Exacte. Sí, és molt important perquè sí que és veritat que hi ha falsos mites que no tenen més importància. No sé, per exemple, hi ha un mite doncs, que no es poden fer servir vaixelles o material de cocció que porti tafló.
Sí.
I que hi ha gent doncs, que canvia tota la vaixella de la cuina i tots els utensilis. Això, bueno, en principi, a nivell de salut no té cap efecte que canvis els utensilis de la cuina, per dir alguna cosa. Però n'hi ha d'altres, com per exemple doncs deixar la carn, que no sé que la seva opció sigui ser vegetarià o vegà, evidentment, però això és un altre tema. Però vull dir que si tu sempre has menjat carn, de sobte deixar la carn quan estàs en un procés de curació seria un error, perquè la carn serveix per reparar els teixits que s'estan fent malbé durant la quimio, millorar el sistema immunitari, millorar el sistema sanguini, serà un aport de ferro i de nutrients molt important. Vull dir que en un moment en què el que estàs menjant que estàs menjant en molt poques quantitats, començar a limitar aliments no és la millor manera, i menys si tu mai has deixat de menjar allò, no és bon moment per fer grans canvis, a no ser que siguin per una alimentació més saludable, no? Però aquestes coses tan dràstiques, o fins i tot l'ús de certs aliments pot tenir efectes contrarrestant la quimioteràpia, no? Pot limitar els
efectes,
tractaments.
No?
Llavors això, clar, és perillosíssim.
Clar. Sí, de fet, en un dels podcasts doncs, explica que si de cop i sobte tu ets omnívor, no? Com som la gran majoria, sí. I de cop i sobte et fas vegà, possiblement no serà el millor moment. Una altra cosa és que ho decideixis per voluntat pròpia, però de cop i sobte trencar doncs, això que dius amb la carn o amb segons quines coses pot ser fins i tot molt perjudicial per la salut i per l'efecte de la quimio.
Sí, exacte. No és el millor moment per fer un canvi de dieta d'aquest tipus. Jo no dic que no es pugui fer en qualsevol altre moment de la vida, però justament en aquell moment en què estàs sota un tractament de quimioteràpia, radioteràpia o que has estat sotmès a una intervenció quirúrgica, no és el millor moment.
Anna, també és important, sabem que la nutrició és molt important, estiguis en tractament, no estiguis en tractament, però després de la quimio, després del càncer, agafa un rol més important que potser el que havies pensat en un inici o abans del tractament?
Clar, això depèn una mica de la dieta que ja tenia la persona abans de tenir la malaltia. Potser aquest, bueno, tant el càncer com altres malalties, com problemes, un accident cardiovascular, per exemple, no? Un infart, són moments de la vida que marquen un punt d'inflexió i que et fan reflexionar sobre el teu estil de vida. I ja no només a nivell nutricional, sinó també a nivell de fer esport o d'estar més tranquil o de dormir més, no? De prendre's les coses d'una altra manera. I si eres potser una persona que no donava molta importància a la nutrició i que anaves fent i que era una mica igual, potser després de l'ensurs sí que decideixes fer un canvi d'hàbit. No sé, jo en el meu cas, la veritat que no he canviat els meus hàbits perquè ja considero que abans feia una bona dieta i ara la segueixo fent bastant igual. Però en alguns casos sí que pot ser un moment de dir, bueno, vale, això la vida no m'ha fet aturar, anem a canviar les coses que no m'agraden o les coses que no em van bé. Però després del càncer la dieta que s'ha de seguir ha de ser la mateixa. És a dir, els patrons de dieta saludable per després són els mateixos que has de tenir abans, en realitat.
Mm-hmm. T'ha canviat molt la vida, Anna, entre que t'ho van dir o abans i el després de ja estar curada? T'ha canviat molt?
A veure, globalment no, però sí que hi ha coses que m'han canviat. Potser mai se m'hagués acudit fer un projecte d'aquest tipus, no? Si no hagués estat per haver patit jo mateixa el que passa quan tens un càncer. Sempre, bueno, ja fa anys que em dedico a la investigació i evidentment tot el que fem ha de tenir una repercussió per la població general, perquè al final les investigacions es paguen amb diners públics. No gaires, per cert, però bueno, anem fent amb el que tenim. Però ja aprofito.
Sí, sí, però... aprofita, que tens tota la raó del món, no t'ho negaré pas.
Però sí que és veritat que aquest tipus de projectes que tenen un impacte tan gran i tan directe sobre la població, per mi han pres més sentit que mai. I ara intento doncs, que tots els meus projectes, tot el que penso pel futur, tingui aquesta part tan d'impacte. No? Mira, abans quan escrivia per demanar un projecte, la part d'impacte social, l'impacte en la població, per mi era com... Bueno, allò, a veure, què omplo aquí, no? Què posem? Com el tràmit de... Bueno, com que em demanen això, doncs, a veure com ho fem. I ara li dono una importància molt més gran en aquest punt.
T'ha dit que abans, clar, tu ets investigadora i, de fet, em sembla que en un podcast ho expliques, que de fet no vas mirar, no?, la investigació, no vas investigar, no?, quan t'ho van dir, però sí, no. Ara te n'adones de la importància que té, no?
Sí, sí, sí. El que no vaig investigar, diguem, és les probabilitats que tenia de curar-me, no?, de sobreviure, quin era el percentatge d'èxit. Això no ho vaig mirar mai, perquè bueno, no em vaig atrevir. Això suposo que va a caràcters, eh? Potser a la gent li motiva veure aquestes xifres, però jo com que em feia por veure que no sé, llegir una cosa que no m'agradés, bàsicament.
Ja. Bueno, sí, millor potser, no? Influir, no? Millor, perquè potser t'hauria afectat negativament, no?
Exacte, és que no ho sé, perquè no sé... Sí, sí, sí. És que encara no ho sé, quin és el tant % de curació del meu càncer en concret. Encara no ho he mirat.
No, millor no ho miris. Prefereixo
no saber-ho, és igual.
Millor no ho miris, que a vegades potser et poses pitjor i dius no cal, ja ha passat. A nivell de valors també t'ha canviat a tu personalment, Anna?
Sí, suposo. Bueno, ja, crec que ja tenia uns valors bastant marcats, crec que ja hi pensava molt en els valors, no?, en l'ètica, en les coses importants. Llavors, crec que tampoc m'ha canviat molt en aquest sentit. Però sí que és veritat que gaudeixes més de la vida, de les coses, del que et passa el dia a dia, de les petites coses. De totes maneres, crec que ara amb això de la pandèmia i el confinament, tots tenim una mica aquesta sensació de gaudir del moment, no?, aquest carpe diem, gaudir de poder sortir una tarda amb els amics, amb cinc amics com a molt, no?, a fer un cafè.
Ara mateix no podem més.
Exacte, o una cervesa o anar a sopar a casa dels avis, no?
Sí, ha canviat molt, és a dir, suposo que un impacte en la teva vida ja sigui per una malaltia o per una situació com la que hem viscut i estem visquent encara, doncs també et posa al teu lloc, no? I les prioritats canvien. De, sí, sí, hem de treballar molt, però ei, que no sabem on estarem demà, no? Aleshores, és important viure el moment, que queda molt maco a les xarxes socials, tothom carpe diem, però sí. Una cosa és posar-ho i una altra cosa és aplicar-ho sobre un mateix. Anna Trasera, ha sigut un plaer tenir aquesta conversa 3 dies abans de l'estrena. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Penedès en Xarxa. Et desitgem molts èxits en aquest projecte que hi com menjar durant el càncer, i si hi ha alguna novetat, òbviament, posa't en contacte amb nosaltres, que estarem encantats de tenir-te un altre cop aquí, amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i per fer-ne difusió i que això pugui arribar al màxim de gent possible.
Esperem que sí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Anna.
Una abraçada. Contarte.
Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Va per l'Anna i per tots aquells que lluiten o han lluitat contra el càncer, també amics i familiars que els fan costat. Vivir, de Rosalén i Estopa. Així acabem aquest divendres, tanquem setmana. Gràcies i cuideu-vos, bon cap de setmana.
Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.